posaria la mà al foc que has passat alguna vegada per l'autopista AP7. Potser només un o dos cops per anar a França, a Tarragona, a la Costa Brava o al País Valencià. Potser circules més sovint per anar a veure la família, perquè tens una segona residència o per visitar clients i proveïdors, vés a saber. L'AP7 és una de les principals vies de Catalunya, si és que no és la més important. Durant més de 40 anys va ser una via de peatge, però des de 2021 ja és totalment gratis i això ha portat molts canvis. Com és que ara hi ha tant de trànsit a l'AP7? Per què està sempre col·lapsada aquesta autopista, amb cues i accidents? Pot ser que l'AP7 hagi arribat al límit de la seva capacitat? Soc l'Eloi Barrera i això és el radar de 3CAT Info. L'Ignasi Gallard és periodista al programa 30 Minuts de TV3. Hola, Ignasi, com estàs?
Hola, Eloi.
Escolta'm, Ignasi, vosaltres heu dedicat un reportatge sencer, un reportatge amb molta profunditat a la situació que està vivint aquesta AP7. I el primer que et vull preguntar és per què, com és que vau decidir fer aquest 30 Minuts?
Ens hi va portar la idea de fer-ho el fet de que és una via molt important, creu a tot Catalunya, i és una via que ara és problemàtica i que fins i tot la gent que l'usa sovint hi circula amb por. Aleshores, coincidint en que aquest estiu fa 5 anys que es van treure els peatges, vam voler veure com estava aquesta via.
Una via que és molt important, que és clau pel nostre país, que de fet té fins i tot un precedent en la via Augusta de l'època dels romans, fins i tot.
Sí, de fet segueix una mica, no exactament, però el traçat de la via Augusta, perquè és el camí més lògic per anar, diguem-ne, des de França doncs cap al sud de la península Ibèrica. I va resseguint, en alguns casos just per sobre, altres molt a prop, la via Augusta, i aleshores, clar, aquesta via és la que permet als camions i als cotxes particulars que venen d'Europa anar cap al sud, i també la interconnexió, en aquest cas, de Catalunya amb el País Valencià, que és molt important perquè, a part de les relacions culturals que hi ha, a part hi ha unes relacions comercials molt fortes, i no tenen altre camí que anar per aquesta via.
La P7 es va construir als anys 70 com una autopista ja de peatge, era una concessió privada que, un cop exhaurida, es va anar renovant fins que la gent aquí a Catalunya se'n va cansar i va començar aquella famosa campanya del no vull pagar. De fet, això ho expliqueu al 30 Minuts.
Però el malestar s'havia generalitzat arreu després de 5 dècades de peatges, mentre la resta de l'Estat la majoria d'autopistes eren gratuïtes. Milers de conductors van negar-se a pagar cap peatge seguint la campanya No vull pagar.
Aquesta pressió ciutadana va ajudar a retirar la concessió d'Abertis i des del 2021 ja no hi ha peatges a l'AP7. Ignasi, com ha canviat l'escenari des de llavors? Què ha passat des que es van treure els peatges d'aquesta autopista?
Clar, aquí s'han ajuntat moltes coses. Una, que es van treure els peatges, per tant, si és gratuït, la gent que millor anava per la carretera nacional o que potser no la usava tan sovint, el ser gratuïta doncs va dir, doncs ara ja hi vaig per aquí, no? Entre d'ells molts transportistes que van decidir deixar de passar per on passaven i passar a l'AP7. Però en aquests 5 anys també ha canviat molt el país. Hem crescut demogràficament, som molta més gent, ha crescut molt el comerç online i a part estem en un moment de molt dinamisme econòmic i això també porta doncs també més moviment de vehicles. Doncs tot això ha anat a confluir allà en un moment en què les infraestructures ferroviàries, per exemple, els transports públics, han anat a pitjor. No se n'han fet de nous en tots aquests anys i els que hi ha no funcionen. Per tant, tothom es veu empès en el mateix lloc. Tot això junt fa que ara estigui congestionada l'AP7 i que sigui una via doncs, molt perillosa.
Clar, i aquí té un paper molt important els camions, perquè des que es van retirar els peatges, el trànsit de camions a l'AP7 s'ha disparat, i això es pot veure qualsevol dia, a qualsevol hora. No sé com influeix això, com condiciona aquest volum de camions a l'autopista.
Clar, que hi hagi tants camions la fa més perillosa. Això està reconegut pels transportistes, pels camioners, pels Mossos d'Esquadra, pel Servei Català de Trànsit. La fa més perillosa perquè les possibilitats d'accidents són molt més altes. Els camions ocupen més espai, els camions necessiten més espai per frenar i la convivència amb els vehicles privats és molt dificultosa. Que qualsevol incident amb un camió és autopista tallada i durant moltes hores, perquè treure un camió d'autopista és molt complicat.
Tot el que hem explicat fins ara ens porta a la gran pregunta, que de fet és el que dona títol al reportatge del 30 Minuts, no? I és preguntar-nos si realment l'AP7 està al límit de la seva capacitat, si hem arribat a un punt en què aquesta infraestructura ja no dona més de si. És això, és aquesta la situació, Ignasi?
Sí, clar, per exemple, el Servei Català de Trànsit, no? El director del Servei Català de Trànsit, ell ha estimat que un carril pot agafar 1.500 vehicles per hora. Quan passa d'aquesta capacitat, ja el carril doncs, queda aturat. I això, a la zona que envolta Barcelona, perquè no hem d'oblidar que l'AP7 envolta Barcelona per la zona del Vallès i Baix Llobregat, en aquella zona passa molt sovint, a les hores punta, llavors no té prou capacitat, o sigui, hi ha més cotxes que el que pot suportar la via. Això passa. O sigui que sí, sí que està al límit de la seva capacitat. El Ministeri havia promès i havia licitat un projecte per fer unes quantes ampliacions, però això es va dir fa 4 anys i encara no hi ha cap data de fer les obres, ni... Vaja, no... És més, nosaltres en el reportatge hem volgut parlar amb el Ministeri i el Ministeri no ens ha atès. Amb la cosa, aquest tema està aturat. No hi ha ampliació prevista a curt termini.
I la pregunta següent és, doncs llavors què? Què s'ha de fer? És a dir, tenim diagnosticat el problema, veiem, hi ha consens en què hi ha un problema. Quina és la via de solució? Tu apuntaves que una de les solucions és aquesta, no? És ampliar encara més la P7, parlar de més carrils en alguns trams, però la solució passa només per la P7 o potser també l'hem d'anar a buscar a fora?
Segurament a fora. Vam parlar amb una catedràtica d'Economia de la Universitat Autònoma i ens deia, l'ampliació és una cosa que sí, que en principi alleuja el trànsit, però també fa, perquè s'ha demostrat, que com més carrils poses, més vehicles hi circulen. Perquè com que circulen més bé, més gent agafa la decisió d'anar per allà. I a més ocupa territori. Per tant, ampliar la P7 no se sap si serà la solució tot arreu. Segurament seria acabar les autovies, la 2 i la 340, que això va més a prop dels pobles, i la gent que fa recorreguts curts, d'un poble a un altre que fa 15, 20, 30 quilòmetres no hagi d'agafar la P7. Això seria una solució i evitaria molts accidents, que n'hi ha molts, de gent que fa recorreguts relativament curts.
Avui estic parlant amb l'Ignasi Gallart, que és l'autor d'aquest 30 minuts sobre l'autopista AP7. El reportatge es diu AP7 al límit. Si no l'heu vist, el podeu trobar a la plataforma 3CAT, que és un reportatge, per cert, Ignasi, on hi ha moltíssims testimonis. Heu parlat amb molta gent, no? I a mi m'ha sorprès que hi ha com moltes històries de vida vinculades a l'autopista. A l'AP7 hi ha moltes vides, no?, que passen per l'AP7.
Sí, sí, hi ha moltes persones que per ells l'AP7 és la seva vida. Alguns és un calvari, altres és un lloc que ja el tenen perquè, ni que sigui per la proximitat del territori on viuen, no?, que és la via principal, i altres perquè és la seva professió, no?, com pot ser els camioners, no?, que d'una manera o altra moltes vegades hi passen, no? Aquí el que potser hem detectat i que sap més greu és que la majoria d'ells, fins i tot els professionals, no sé si dir passen por, però passen neguit a la P7. I això sí que és veritat, que abans dels peatges no passava. I abans la gent va amb tensió i amb el neguit de no sé què em passarà.
Ostres, sorprenent això que dius, que fins i tot conductors professionals vagin circulant amb por per l'autopista, déu-n'hi-do. A banda d'això, hi ha algun altre aprenentatge, alguna altra conclusió que n'hagis extret aquests mesos treballant al voltant de l'autopista, Ignasi?
És difícil, clar, sí, sempre treus, més que una conclusió, treus com un mosaic, no? Però si hagués de concluir, és un poquet com acaba el reportatge, no? Com pot ser que tant que les administracions i en general la societat, no?, parla de sostenibilitat, de medi ambient, com pot ser que les infraestructures ferroviàries vagin tan tard? I com pot ser que un tren amb els tràilers dels camions pugui circular des de Perpinyà fins al nord de França i a travessar Anglaterra, tot amb tren, i en canvi, quan entra a la península, això no es pugui fer? Clar, doncs això té una repercussió, i és la repercussió que estem patint, no? Tenir camions no és dolent en el sentit de que si es mouen coses vol dir que hi ha economia, vol dir que hi ha feina, no? Però al principi els experts ens deien que és perquè tenim tres ports importants, Barcelona, Tarragona i València. Aquests tres ports tenen un dinamisme econòmic, bueno, això està bé, però el que no està bé és que, per tant, no s'hagi fet el famós corredor mediterrani, però ben fet, i fer com els altres països, que ja estan buscant la manera d'anar traient bona part dels camions per tren, no?
Clar, segurament un tren, un sistema ferroviari que funcioni per mercaderies i per passatgers també, segurament això ajudaria a descongestionar aquesta AP7 que ens porta tants mal de caps a tots plegats. Ignasi, moltes gràcies per aquesta anàlisi i per aquesta reflexió també. Gràcies, fins aviat.
Moltes gràcies, Eloi.
El muntatge musical és de Sergi Cotillas, jo sóc l'Eloi Barrera i això és el Radar de 3CAT Info. Gràcies per escoltar-nos.